Són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia. Fonts judicials sostenen que la polsera antimaltractament que duia la dona agredida diumenge a Eivissa va sonar quan la Guàrdia Civil ja era al lloc dels fets, alertada pels testimonis i no pel dispositiu. Una versió que coincideix amb la de la família de la víctima, mentre que el Ministeri d'Igualtat assegura que el sistema va funcionar correctament, tot i que admet que l'ordre d'allunyament que tenia la víctima eren de 100 metres, una distància reduïda que limita el marge de maniobra davant una aproximació sobtada. La dona, de 31 anys, ja ha hagut de ser operada en dues ocasions arran de la gravetat de les ferides i per aquest motiu continua ingressada en estat crític a l'UCI. És dijous, dia 19 de febrer. I la subdirectora general de Recursos Humans i Formació de la Policia Nacional, Gemma Barroso, ha assumit de manera temporal les responsabilitats de directora adjunta operativa, tot després de la dimissió de José Ángel González, que està acusat d'un delicte d'agressió sexual.
L'oposició acusa el govern espanyol d'haver estat poc diligent en un cas que s'hauria produït fa gairebé un any i demana la dimissió del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, qui diu que només se n'anirà si ho demana la víctima.
Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré.
Comencen les negociacions pel pròxim conveni col·lectiu del comerç. Sobre la taula, la pujada salarial de més de 70.000 treballadors.
Els sindicats reclamen un increment del 17% en 3 anys i la jornada laboral de 35 hores i la patronal les mostra prudent. Evita, de moment, avançar quin augment salarial estan disposats a assumir els empresaris. Són José García Relucio, d'UGT, i Carolina Domingo, de Pimen.
En lo que estaba claro o no clarísimo es que los salarios no bastan para llegar a final de mes.
També els sindicats entenguin, no?, i puguin diferenciar el que és un gran magatzem comercial a un petitet.
El gestor aeroportuari Aena descarta finalment el projecte de torre de control virtual a Menorca i aposta per mantenir l'actual torre física, que és la més antiga d'Espanya.
L'ENS renuncia a la iniciativa després de comprovar les dificultats tècniques que suposa operar en remot en un aeroport de gran volum i molt estacional com el de Menorca. La nova torre virtual havia de ser una realitat el 2021 i ha suposat una inversió de quasi 4 milions d'euros.
A la crònica política, pendents un dia més dels moviments de l'esquerra en previsió de les pròximes eleccions generals, el portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, proposa que només la candidatura amb més suport electoral a cada província sigui la que es presenti.
Diu que seria la manera de guanyar vots.
Yo no le pido a nadie que renuncie a sus siglas. No le pido a nadie que renuncie a lo que es, a lo que defiende, a lo que siempre ha sido. Lo único que pido es, por primera vez en nuestra historia, orden, eficiencia y método. Provincia o provincia, ¿cómo se gana a Vox? Lo demás son tuits.
Rufián, juntament amb el portaveu adjunt de Más Madrid a l'Assemblea madrilenya, Emilio Delgado, han posat en comú aquest dimecres a vespre els objectius d'una possible nova coalició d'esquerres.
I quan s'acosta el dia de les Illes Balears, el govern ha presentat el programa d'activitats. N'hi haurà més de 300 i de nou es concentraran majoritàriament a Palma, van dirigides a tots els públics, especialment a les famílies, i hi haurà la presència destacada de l'artesania i gastronomia local. Enguany, el lema serà una manera de ser. La directora general de Relacions Institucionals és Xesca Ramis.
Vull destacar que hem estat molt orgullosos del gir que com a govern hem aconseguit donar a la diada. No només pel que fa a la part estètica, sinó també per el grau de satisfacció mostrat durant l'edició passada per part dels participants i visitants. La qual cosa ha fet que enguany tinguem un nou rècord de participació.
En els esports, Jagoba Arrasate té 3 dubtes per al partit de diumenge contra el Celta de Vigo. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. El Real Mallorca realitzarà avui una nova sessió per a continuar preparant el partit de Balaïdos. A l'entrenament d'ahir a Son Bibiloni, Takuma Sano es va exercitar al marge del grup i amb un readaptador. D'altra banda, Johan Mojica i Marés Cúmbula van fer feina al gimnàs i també són dubte per al partit de diumenge. Pel que fa al capità, Antonio Raillo va entrenar amb normalitat i a la classificació es manté la distància de 6 punts entre Llevant i Mallorca després de la derrota d'ahir de l'equip valencià per 0-1 davant el Villarreal, partit ajornat al seu dia.
I pel que fa al temps, avui pendents de nou de la possibilitat del vent intens i de la mala mà. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui encetam una jornada que ens vendrà marcada pel vent. La borrasca Pedro provocarà que al llarg del dia el vent bufi amb força de ponent i també de mestral. Per tant, també a la costa més exposada, la situació marítima serà complicada, marcada pel temporal. Això sí, al tractar-se d'un vent molt sec, permetrà que tinguem un dia marcat per al sol arreu de l'arxipèlag. D'altra banda, pel que fa a la temperatura, notarem una davallada, esperant que avui la màxima et situï per sota del llindar dels 20 graus. Ara mateix tenim a Mallorca 13 graus a Manacor, 14 a Santanyí i 15 a Alcúdia. A Menorca, 14 graus a Mahó i 14 també a Ciutadella. I a les Pitiuses, 14 graus a Sant Llorenç i 15 a Eivissa.
Són les 7 i 6 minuts. Amb Rafa Andrés, el control tècnic, i amb Cristina Bausà, Toni Escanelles, Toni Sastre i Caterina Banya, la redacció. Començam.
Informatiu matí. TV3 Ràdio.
Fonts judicials a la secció de violència contra la dona d'Eivissa asseguren a IB3 Ràdio que la polsera antimaltractament de la dona que va ser agredida diumenge va donar l'avís d'alarma tard. Els agents de la Guàrdia Civil ja eren al lloc dels fets, alertats per les telefonades de la germana i no pel dispositiu.
Una versió que contradiu la del Ministeri d'Igualtat, qui assegura que el sistema va funcionar de manera correcta. Això sí, reconeix que l'ordre d'allunyament que tenia la víctima era de 100 metres, una distància reduïda que limita el marge de maniobra davant una aproximació sobtada. De fet, el passat 8 de gener s'havia enviat una recomanació a l'autoritat judicial per ampliar l'ordre d'allunyament a 350 metres, que és la distància recomanada perquè el sistema Cometa tingui millors nivells de seguretat.
Hemos registrado unas preguntas.
La víctima, de 31 anys, ja ha hagut de ser operada en dues ocasions arran de la gravetat de les ferides i per aquest motiu continua ingressada en estat crític a l'UCI de la clínica del Roser, amb un traumatisme cranioencefàlic greu i perforacions als pulmons. Davant aquest escenari, el govern ha reclamat explicacions a l'Estat davant possibles errades en les mesures de protecció.
També ho ha fet el Partit Popular, que ha registrat una bateria de preguntes al Congrés i al Senat exigint saber si el sistema de protecció a la víctima va fer allà. A la Cambra Alta les ha presentades l'eivissenc Miquel Jerez.
Hemos registrado unas preguntas porque queremos saber la verdad, queremos saber toda la información técnica, no queremos cualquier explicación, queremos saber qué ocurrió exactamente y si hubo fallos que se asuman las responsabilidades políticas que toquen.
L'IBDONA fa seguiment del cas i ofereix suport a la víctima i al seu entorn familiar.
A les Balears hi ha 4.000 casos actius de violència de gènere que són objecte de seguiment policial. D'aquests, n'hi ha 570 considerats d'especial rellevància perquè existeix probabilitat que l'agressor exerceixi violència molt greu o letal cap a la víctima.
La unitat de la Policia Nacional rep des del sistema Cometa, que és l'eina digital que emet avisos quan es trenca un ordre d'allunyament, entre 5 i 10 alertes diàries. La unitat d'atenció a la família i a la dona del cos insisteix que es tracta d'un bon sistema de protecció, encara que el risc zero no existeix. Eduardo Pérez és el cap d'aquesta unitat policial a les Balears.
Las pulseras de control telemático se suelen poner a partir de medio alto extremo, es lo normal. Estaríamos hablando de entre esos tres niveles de riesgo, medio alto extremo. A partir de ahí, pues, por ejemplo, el nivel de riesgo extremo implica que la víctima tiene presencia policial con ella 24 horas del día.
Recordem que fa poc que governs autonòmics com el de Galícia i Andalusia criticaren aquest sistema i recentment el govern de l'Estat anuncià un seguit de millores com que la polsera es col·loqui al turmell del presumpte agressor i no al canell per incrementar-ne l'efectivitat.
Tot això quan a Madrid una dona de 37 anys ha estat assassinada en un possible cas de violència masclista. La policia ha detingut la seva exparella que s'ha entregat a comissaria.
Del que enguany la delegació del govern ha confirmat 7 víctimes mortals de crims masclistes, però té pendents de confirmació aquest cas i el d'una altra dona assassinada amb la seva filla, presumptament pel seu exmarit i pare a Xilxes, a Castelló. Si es confirmen tots dos casos, el nombre total de dones assassinades per les seves parelles o exparelles d'ençà del 2003 pujarà a 1.352. Les víctimes de la violència masclista poden demanar ajuda les 24 hores del dia al telèfon 016. També poden telefonar a l'112 o als telèfons d'emergències de la Policia Nacional, que és el 091, i de la Guàrdia Civil, que és el 062.
I ja s'han produït els primers canvis en la Policia Nacional arran que José Ángel González deixés el càrrec de director adjunt operatiu del cos després que un agent es querellàs contra ell per un delicte d'agressió sexual. La subdirectora general de Recursos Humans i Formació, Gemma Barroso, es converteix de manera temporal en la DAO.
Hores després que el cas sortís a la llum, González, qui nega els fets, ha dit això a Antena 3.
En el momento que me enteré de la querella, pues automáticamente puse mi renuncia porque no quiero perjudicar el buen nombre de la Policía Nacional. Y ahora pues además para poder defenderme en condiciones.
En les darreres hores també han sabut que la denunciant es va donar de baixa el juliol del 2025 després de rebre una telefonada del comissari José Ángel González. Segons l'acusació, el cap de la policia va citar al seu domicili a la denunciant i una vegada allà l'hauria forçada a mantenir relacions sexuals, a la qual cosa ella es va oposar. Fins i tot, la dona hauria portat una gravació on es demostrarien els fets, ho explica l'advocat de la denunciant, Jorge Piedrafita.
Pues estamos hablando de un material escalofriante. Hay grabaciones de audio del momento de la agresión, que la víctima, al sentir la situación de peligro, pues puso su teléfono a grabar, a intentar tener relaciones sexuales con ella. Ya le dice tajantemente que no quiere, y es cuando esta persona, pues lejos de desistir su actitud, pues la fuerza, la ataca, la violenta, le rasga la ropa.
Aquesta polèmica per la dimissió del DAO també ha ocupat bona part de la sessió de control al govern, al Congrés dels Diputats d'aquest dimecres.
El Partit Popular acusa el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, d'encobrir un presumpte agressor sexual. El socialista, però, ha assegurat que fins ahir no va conèixer la denúncia. Són les paraules del titular de l'Interior i la diputada del PP, Miriam Guardiola.
Lo que queremos, señor Marlaska, es que usted dimita y se vaya ya.
De la única persona que podré yo aceptar cualquier crítica es de la propia víctima. Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré.
El ministre, a més, explica que ha demanat una informació reservada sobre el comissari i assessor del DAO, Òscar San Juan González, per les seves presumptes coaccions cap a la denunciant. Marlaska ha avançat que vol que se'l rellevi de qualsevol responsabilitat dins de les seves funcions actuals.
I des de l'Índia i davant les peticions de dimissió dirigides a Marlaska, el president espanyol Pedro Sánchez ha defensat que el seu govern ha actuat amb contundència i empatia amb la víctima. A més, demana els populars que utilitzin la mateixa vara de mesurar quan els casos d'assetjament sexual afecten el seu partit.
Agradezco que en este caso sí, que en este caso sí den veracidad al testimonio de la víctima y que por tanto hagan lo propio con testimonios de víctimas que afectan a su propia organización política.
En aquesta mateixa sessió de control al Congrés, amb l'absència de Pedro Sánchez, que era de viatge oficial, el diputat balear José Vicente Marí Bosó ha demanat la dimissió de Marlaska i del ministre de Transports, Òscar Puente, que ha defensat la seva gestió per l'accident ferroviari d'Adamuz. A més, li ha demanat si qui hauria de dimitir no és el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, pel cas La Vida Aislados.
dimitan inmediatamente. Como debería haber dimitido el señor Puente. Y aún sigue usted aquí. No nos extraña, no nos extraña, señor Puente, que usted aún siga aquí. Ya nos dijo que usted se autoevalúa y que piensa que si lo hace todo muy bien, pues seguirá. Todos los dictadores se autoevalúan.
Usted, como presidente del Partido Popular Balear de Ibiza, ¿va a hacer algo? ¿Le va a pedir la dimisión? ¿Por qué ha venido usted a pedirle la dimisión hoy aquí al señor Marlaska y a mí? Sí, al señor Marlaska y a mí, sin absolutamente ningún elemento de prueba que se lo permita. Y la pregunta que le hago es bien sencilla. ¿Va usted a pedir la dimisión del presidente del Consell Insular de Ibiza? ¿Sí o no?
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 7 i quart. Patronal i sindicats han constituït ja la mesa negociadora del pròxim conveni col·lectiu del comerç. En joc, les condicions de 70.000 treballadors a les Balears. Els sindicats demanen una pujada salarial del 17% en 3 anys i 35 hores setmanals, mentre que la patronal es mostra prudent. De moment no volen avançar quin augment salarial estarien disposats a assumir els empresaris. La pròxima reunió serà dia 25 de març. Abans, els sindicats faran arribar a la part empresarial totes les seves demandes. Carme Moreno.
La constitució de la mesa ha estat una primera presa de contacte. El secretari general de la Federació de Serveis del Sindicat UGT, José García Relucio, és qui s'ha posicionat de manera més clara pel que fa als increments salarials del nou conveni. Reclama un increment del 7% per enguany i unes pujades del 5% pels anys 2027 i 2028. Si no hi ha una bona voluntat negociadora per part dels empresaris, Relucio no descarta mobilitzacions a les empreses i al carrer.
És algo urgente que suban los salarios y se mejoren las condiciones de trabajo en el sector del comercio, porque en lo que está claro o no clarísimo es que los salarios no bastan para llegar a final de mes. Y esto es lo que se intenta, pues, con un convenio colectivo, paliar, que no solucionar, pero sí paliar en la medida de lo posible.
La responsable de serveis a Comissions Obreres, Maria del Carmen Carmona, diu que l'increment salarial és important, ja que ara el personal del sector del comerç cobra uns 19.000 euros anuals de mitjana, un salari baix, diu, per assumir l'alt cost de la vida a les Illes. Carmona, però, també reclama la reducció de la jornada laboral a les 35 hores i altres millores.
Que no solo es salario, también calidad de vida. Necesitamos saber cuántas horas voy a trabajar. Como hablamos de que hay muchas horas complementarias, queremos consolidarlas. No puede ser que una persona trabajadora del sector vaya a trabajar al mes sin saber lo que va a ganar. Eso tenemos que modificarlo. Tenemos que consolidar las horas complementarias, debemos garantizar una media garantizada a los fijos discontinuos de 9 meses.
La presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, estén la mà al diàleg, però veu difícil que el petit comerç, per la seva idiosincràsia, pugui assumir les pujades salarials que reclama UGT.
Des de Pimeco farem feina, sobretot perquè també els sindicats entenguin, no?, i puguin diferenciar el que és un gran magatzem comercial a un petitet que està potser en un carrer, que està donant suport amb el seu entorn, amb el seu veïnat, i no poden assumir aquestes diferències.
El vicepresident de la patronal AFEDECO, Bartomeu Cervera, ha assegurat que també és important abordar l'absentisme laboral pels greus perjudicis que causa als empresaris.
És un problema que s'ha anat agreujant, jo no entenc per què. Però si això, aquests percentatges que veiem no s'aturen, quasi poden dir que Espanya té un problema de salut, perquè els percentatges són excessivament alts, insuportables, fa que les plantilles hagin d'estar sobredimensionades per preveure aquestes faltes.
El conveni del sector del comerç afecta uns 70.000 treballadors de les Illes.
I ja ho ha confirmat el gestor aeroportuari. Aena descarta el projecte de la torre de control virtual a Menorca i aposta per mantenir l'actual torre física, que és la més antiga d'Espanya.
L'ENS renuncia a la iniciativa després de comprovar les dificultats tècniques que suposa operar en remot en un aeroport de gran volum i molt estacional, com és el cas de l'aeroport de Menorca. La nova torre virtual havia de ser una realitat l'any 2021 i ha suposat una inversió de quasi 4 milions d'euros. El sindicat majoritari de controladors aeris celebra la decisió i recorda que cal garantir la seguretat de l'operativa aèria. Daniel Zamit és el portaveu d'USCA.
este afán que tiene AENA de ahorrar tanto en las licitaciones del servicio de control como en la infraestructura, pues yo creo que al final es muy caro para todos, ¿no? Porque se han gastado casi 4 millones de euros en nada i van a tener que hacer una torre nueva, que era el gasto que querían evitar.
Recordant que USCA és el sindicat majoritari del controlador aeri, cal recordar que la torre actual és la més antiga d'Espanya, té més de 50 anys i la seva vida útil va finalitzar fa una dècada. Tot i haver-se projectat fa anys inversions per construir un nou edifici, sembla que no es faran els propers anys. En la presentació del pla d'inversions per al període 2027-2031, la directora general d'Aeroports d'Espanya, Elena Mayoral, aposta pel manteniment dels edificis.
AENA, per tant, ha rectificat amb aquesta torre virtual, però en canvi es manté ferm amb l'increment de tarifes aeroportuàries pel període del 2027 al 2031. El gestor calcula que si les aerolínies decideixen repercutir les noves tarifes als clients, els bitllets s'encariran uns 40 cèntims de mitjana. Algunes aerolínies, sobretot de baix cost, i l'Associació de Línies Aèries han rebutjat de ple aquesta pujada de tarifes.
AENA preveu un increment de les taxes, però també inversions a la xarxa d'aeroports de 13.000 milions d'euros en 5 anys. Algunes seran només de manteniment, però d'altres, com és, per exemple, en el cas d'Eivissa o de Menorca, que en parlàvem just ara, per adequar controls de seguretat. El president i conseller delegat d'AENA, Maurici Lucena, ha explicat que també hi ha aeròdroms que s'hauran d'adaptar a l'increment de passatgers que registren i que per això fa falta incrementar les tarifes per poder pagar les obres.
No estamos hablando de España decide cerrarse al turismo, estamos hablando de que moldear los aeropuertos españoles del futuro, que son imprescindibles para el buen funcionamiento de la economía, para la vertebración territorial, para la movilidad de los españoles, es que cuesta el módico precio de 0,43 céntimos de euro más, siempre y cuando quieran. También podría ir contra el margen de las líneas aéreas.
Escoltau l'informatiu matí d'Ivetres Ràdio.
Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva, una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
Informatiu matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Són les 7:21. El Parlament debatrà en el pròxim ple dues lleis impulsades per Més per Mallorca i Unides Podem per fer front a l'especulació immobiliària. Els ecosobiranistes posen el focus a limitar la compra a no residents, mentre que la formació morada planteja una reforma fiscal progressiva per dissuadir els especuladors. El PSIP veu amb bons ulls les mesures, PP i Vox no. Marta Puyalto.
Lluís Apesteguía, de Més, defensa que es vol posar límit a la compra als no residents, no als estrangers, mentre que José María García, d'Unides Podem, proposa més imposts per a aquells que acumulen pisos.
Les nostres mesures seran per afavorir que la gent que vol viure a Mallorca, hagi nascut on hagi nascut, pugui desenvolupar el seu projecte de vida. El que sobren a Mallorca són especuladors.
Comprando para especular, por lo menos nos dejen, o sea, tengan una presión fiscal mayor.
Marc Pons, del PSIC, veu amb bons ulls qualsevol iniciativa que reguli el mercat, mentre que Manuela Cañadas, de Vox, qualifica d'hipòcrita l'esquerra i Sebastià Sagreras, del PP, no és partidari de regular la propietat privada.
És necessària a unes illes com les nostres la intervenció del mercat des de la regulació de lo públic.
Son los primeros que venden a alemanes sus viviendas porque las pagan más caras.
I no en aquest cas d'haver de dir en els ciutadans i en els petits propietaris de les Illes de Balears en qui poden vendre que seva o en quin preu han de poder vendre que seva.
Davant aquests posicionaments de PP i Vots, que són majoria al Parlament, aquestes dues iniciatives no aconseguiran els vots necessaris per continuar la tramitació parlamentària.
I després que la diputada de Vox, Patricia de las Heras, qualificàs aquest dimarts l'esquerra com a tarats en seu parlamentària, els socialistes han registrat una queixa formal davant la mesa del Parlament.
El portaveu adjunt del PSIP, Marc Pons, ha reclamat al president del Parlament que faci retractar-se la diputada en la pròxima sessió plenària, però, segons els socialistes, Gabriel Lecén no hi vol intervenir. Pons ha fet una crida a no normalitzar aquests comportaments. Sebastià Sagreras, del PP, ha lamentat les paraules de las Heras.
No pot ser aquesta la tendència amb la que estiguem, no pot ser aquesta manera d'actuar una voluntat de normalitzar comportaments que no són admissibles a cap banda i molt menys en el Parlament de les Illes Balears.
Aquestes paraules de la senyora de las Heras varen tornar-se totalment desafortunades, que esperam que no se repetesquin i que el Partit Popular no està en la bronca que a vegades que alguns dels grups parlamentaris i també i sobretot els grups parlamentaris de l'esquerra mos tenen acostumats.
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha sol·licitat una reunió urgent amb el Consell de Menorca i el Govern després de l'inici de les obres de reforma de la carretera general pel possible impacte que, segons el seu parer, poden tenir les navetes prehistòriques de Rafal Rubí. Segons el Consell, el Govern central utilitza la declaració de Menorca talaiòtica per fer política. Carles Marquès.
L'anunci del començament de les obres de la carretera general en el tram de Rafal Rubí ha provocat una discussió epistolar entre el Ministeri de Cultura i el Consell de Menorca. En una carta remesa avui mateix a la institució menorquina, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, mostra la seva sorpresa davant l'imminent inici dels treballs sense haver-ho comunicat prèviament ni haver esperat el vistiplau de la UNESCO. Per tot plegat, insta el Consell, en qui demana reunir-se, a no dur a terme cap intervenció abans que es prenguin decisions, diu, difícilment reversibles. La carta ja ha tingut contestació. El conseller de Cultura, Joan Pons, diu que lamenta que Urtasun faci servir la Menorca talaiòtica per fer política i demana una reunió amb el ministre. El Consell sol·licita, a més, accés a tots els documents oficials intercanviats entre el propi Ministeri i Comos i la UNESCO i acusa el ministre d'obscurantisme.
Com ja van dir, tenim sospites bastant creïbles i no tenim constància de que s'hagin enviat a la UNESCO els documents dels tècnics del Consell Insular de Menorca, fet que seria molt greu. 5 mesos després, encara esperant resposta, esperam còpia de tots aquests documents, com esperam respostes a petició de reunió formal que li van fer en el senyor ministre.
Tot i que sembla que havien de començar avui, les obres, que està previst que s'allarguin durant 11 mesos, encara no registren moviment.
I la Plataforma per la Llengua ha demanat al govern que impulsi de manera urgent una llei autonòmica que protegeixi els consumidors que facin ús del català davant les vulneracions dels seus drets. Ha dit després que s'han fet públics en els darrers dies al Manco 5 suposats casos.
En tot el 2025, segons l'entitat, van rebre 89 queixes lingüístiques d'usuaris de les Balears. La majoria, diuen, feien referència a vulneracions en els drets dels catalanoparlants en diversos establiments comercials i llocs d'atenció al públic. Davant d'això, Plataforma per la Llengua demana a la presidenta del govern un compromís ferm de rebuig a les discriminacions, així com una voluntat perquè s'aturin definitivament.
Per cert, que Antoni, a les 8:30 parlarem amb Antoni Llebrés, que és el president de l'Obra Cultural Balear, perquè avui aquesta entitat, juntament amb la UIB i l'Institut d'Estudis Baleàrics, organitzaran unes jornades precisament sobre la protecció dels drets lingüístics. Ara són les 7:27. I és moment per veure de què parla la premsa a les illes, avui molt pendent de les grans infraestructures i paisatges i també del turisme.
Per exemple, en el cas de Diari de Mallorca, que diu que el bisbat demana el desnonament immediat d'una família amb menors que, segons assegura el diari, ha ocupat un restaurant que vol treure licitació precisament al bisbat. És un restaurant que es troba a la Burguesa i que fa molt d'any que està tancat i per això aquesta família hi viu a dins. En tot cas, la fotografia central és per una nova llei a la serra, diu que limitarà proves esportives i que permetrà fer esdeveniments a les possessions. En canvi, a última hora obre amb una imatge impressionant des de la terrassa de l'edifici de Gesa i diu visita de concurs. Es refereix al concurs d'arquitectes que poden oferir els seus projectes. En titular explica que la natalitat s'enfonsa a les illes més d'un 40% des de l'any 2008 i del digital Mallorca Diario diu que el jutjat considera erràtic el funcionament de la polsera antimaltratament, parla de l'atac masclista que es va produir a l'illa d'Eivissa. L'Ara Balears, per la seva banda, diu que les ambulàncies noves estan desmuntades i que dormen al carrer i denuncien, per tant, la gent que els utilitza que els medicaments s'hi cristal·litzen a dins. OK Balears, per la seva banda, assegura que el govern arxiva de manera definitiva la possible gratuïtat de l'ecotaxa per als residents de les Illes Balears. Això quan el Menorca, el diari en paper d'allà, anuncia el tancament de l'hotel Skyline de Ciutadella i el comiat, per tant, de 47 treballadors. Una cosa que contrasta precisament amb el diari i el periòdico d'Eivissa, que mostren una fira just per orientar els joves en la plana laboral.
I la premsa estatal parla avui dels comandaments de la policia a causa de la denúncia per una violació a un agent.
I cada diari, a més, amb un nou detall. El País, per exemple, diu que Interior investiga el cercle del director adjunt operatiu perquè diuen que va tapar l'agressió sexual. El Mundo, per la seva banda, en canvi, sempre més contundent amb el llenguatge, diu que el directiu no es pujava a la bragueta, una frase que situa entre cometes a la seva portada. Fotografia grossa per l'Esquerra Universal que vol encapçalar Gabriel Rufián amb altres influencers polítics a la fotografia. ABC diu directament que el govern central blinda el ministre Marlaska, que va posar el seu càrrec a disposició. Recordem-ho, si l'agredida se sentia desemparada, va dir, diu que l'aparell del partit del PSOE li dona el seu suport, precisament quan La Vanguardia diu que la pressió del Partit Popular se centra ara precisament en l'exjutge.
Hem arribat a les 7:30, moment ara de repassar les notícies més destacades d'aquest dijous. Fonts judicials sostenen que la polsera antimaltractament que duia la dona agredida diumenge a Eivissa va sonar quan la Guàrdia Civil ja era al lloc dels fets, alertada pels testimonis i no pel dispositiu. Una versió que coincideix amb la de la família de la víctima.
Ara bé, el Ministeri d'Igualtat assegura que el sistema va funcionar de manera correcta, tot i que admet que l'ordre d'allunyament que tenia la víctima era de 100 metres. Es tracta d'una distància reduïda que limita el marge de maniobra davant una aproximació sobtada. La dona, de 31 anys, ha hagut de ser operada en dues ocasions arran de la gravetat de les ferides. Per aquest motiu, continua ingressada en estat crític a l'UCI.
La subdirectora general de Recursos Humans i Formació de la Policia Nacional, Gemma Barroso, ha assumit de manera temporal les responsabilitats de DAO, de directora adjunta operativa, tot després de la dimissió de José Ángel González, acusat d'un delicte d'agressió sexual.
L'oposició ara acusa el govern espanyol d'haver estat poc diligent amb un cas que s'hauria produït fa gairebé un any i demana la dimissió del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, qui diu que només se n'anirà si li ho demana la víctima.
Si la pròpia víctima no s'ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré.
I comencen les negociacions pel pròxim conveni col·lectiu del comerç. Sobre la taula hi ha la pujada salarial de més de 70.000 treballadors.
Els sindicats reclamen un increment del 17% en 3 anys i la jornada laboral de 35 hores. La patronal, per part seva, mostra prudent. De moment, evita avançar quin augment salarial estan disposats a assumir pels empresaris. Són José García Relucio, d'UGT, i Carolina Domingo, de Pimem.
En lo que estaba claro, no clarísimo, es que los salarios no bastan para llegar a final de mes.
També els sindicats entenguin, no?, i puguin diferenciar el que és un gran magatzem comercial a un petitet.
L'anunci del començament de les obres de la carretera general de Menorca en el tram de Rafal-Rubí han provocat una discussió epistolar entre el Ministeri de Cultura i el Consell de Menorca.
Segons la institució insular, el govern central utilitza la declaració de Menorca talaiòtica per fer política. Per part seva, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha sol·licitat una reunió urgent amb el Consell i el govern pel possible impacte que, segons el seu parer, poden tenir a les navetes prehistòriques de Rafal-Rubí.
A Madrid, destacam els moviments de l'esquerra en previsió de les pròximes eleccions generals. El portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, proposa que només la candidatura amb més suport electoral a cada província sigui la que es presenti.
Diu que serà la manera de guanyar.
¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas, representando lo mismo, nos presentemos en el mismo sitio? Y esto ya sé que pues es antiaparato. Pero es que yo creo, y no quiero sonar mesiánico, es que creo que es que ciencia, método y orden, si no, nos van a fusilar políticamente por separado.
Rufián, juntament amb el portaveu adjunt de Mas Madrid a l'Assemblea madrilenya, Emilio Delgado, han posat en comú aquest dimecres de vespre els objectius d'una possible nova coalició d'esquerres.
I en aquesta hora gairebé tot el territori de les Balears es troba en avís groc pel vent i mala mà. A partir de les 12, més, Mallorca, en concret l'interior de Mallorca, entrarà en avís taronja, precisament també per vent. En parlar amb Pedro Roger, bon dia. Quina previsió esperam per avui?
Bon dia, doncs tenim per davant una jornada que ens vendrà marcada pel vent. La borrasca Pedro farà que el vent bufi amb força arreu del territori. A una bona part de les illes podran superar els cops de vent de fins a 70 km per hora i fins i tot a punts del nord de Mallorca i a la zona del Reguer podríem arribar a assolir el llindar dels 100 km per hora. Per tant, una jornada ben ventosa la que ens espera. I per tant, a la costa més exposada en aquest vent de mestral, també tindrem un panorama marítim bastant complicat. Això sí, el segon vent que ens arriba amb unes condicions molt seques permetrà que el sol llueixi amb força arreu de les illes. I tot això estarà acompanyat per una temperatura màxima que experimentarà una baixada de 2 a 4 graus aproximadament respecte d'ahir, esperant que els valors més elevats d'aquesta jornada es situïn aproximadament entre els 15 i els 18 graus. Ara mateix tenim a Menorca 12 graus a Sant Lluís i 14 a Cala Morell. A les Pitiuses, 15 graus a Santa Eulària i 15 també a Sant Jordi. I a Mallorca, 13 graus a Lloret, 14 al Port de Sóller i 15 a Palma.
Informatiu Matí. Esports.
En els esports, Iagob Arrasate té tres dubtes per al partit de diumenge contra el Celta de Vigo. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. El Real Mallorca realitzarà avui una nova sessió per continuar preparant el partit de Balaïdos. A l'entrenament d'ahir, a Son Bibiloni, Takuma Asano es va exercitar al marge del grup i amb un readaptador. D'altra banda, Johan Mojica i Maras Kumbula van fer feina al gimnàs i també són dubte per al partit de diumenge. Pel que fa al capità, Antonio Raillo va entrenar amb normalitat. El seu company, Martin Valiant, parla ahí detrás de la situación del equipo.
Bueno, obviamente cuando te encuentras en la clasificación en esa posición, después de una derrota en casa, siempre es complicado. Pero bueno, estamos en una situación parecida prácticamente todo el año. Creo que hay que mentalizarse, hay que saber vivir ahí, hay que perder nervio, pero sí hay que exigirse a más. Y el fin de semana tenemos una gran oportunidad para darle momentáneamente la vuelta a la situación. Creo que cualquier resultado positivo, no, sobre todo puede servir a nivel anímico y clasificatoria obviamente también.
Pel que fa al Celta de Vigo, el rival de diumenge disputarà avui capvespre contra el PAOK de Salònica del mallorquí Joan Sastre el partit d'anada del play-off per a classificar-se als vuitens de final de l'Europa League. D'aquesta manera, el Celta, que encadena quatre jornades consecutives sense guanyar en Lliga, arribarà al partit contra el Mallorca amb manco de 72 hores de descans. I a nit, el Llevant va perdre davant el Villarreal i se manté a 6 punts del Mallorca en la zona de descens. Pel que fa a la Champions League, l'Atlètic de Madrid va empatar a 3 al camp del Bruges, un partit que l'equip madrileny guanyava per 0-2 al descans. Sentim el tècnic de l'equip matalasser, Cholo Simeone.
Creo que fue un empate justo, donde los dos tuvimos situaciones, los dos en sus momentos aprovecharon las situaciones que tuvieron, y bueno, está la vuelta ahora en nuestra casa, y esperemos poder hacer un gran partido.
El partit de tornada entre l'Atlètic de Madrid i el Bruges es disputarà el dimarts 24 de febrer a l'estadi Metropolitano. I a la Champions femenina, l'Arsenal de Mariona Caldentay disputarà els quarts de final contra el Chelsea. Tot això després d'imposar-se ahir per 3-1 al Leuven belga, enfrontament en què la mallorquina va fer de penal un dels 3 gols del seu equip. Per la seva part, el Real Madrid va guanyar per 2-0 al París i a quarts de final s'enfrontaran Barça i Real Madrid. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal continua preparant el partit de diumenge contra el Riga, corresponent a l'anada dels quarts de final de la Champions. Tot apunta que el porter Luan Müller, que ha començat a entrenar-se, serà l'única baixa de l'equip mallorquí per molèsties. Per tant, Denis, una de les revelacions de la temporada, serà qui defensi la porteria contra el Riga a Somos. El brasiler ha dit que l'equip arriba en un bon moment.
Y creo que el equipo llega bien. Creo que estarán todos 100% para jugar. Para Vadir, está a disposición de Vadir no domingo. Volviendo ahora, creo que Luan también esa semana volverá a entrenar. Y acredito que sea un buen momento.
El seu company, Lucao, ha dit que es tracta d'un partit trampa.
Que bueno, y el equipo va muy bien. Yo creo que el equipo está enseñando en todos los partidos decisivos que llegamos serios, llegamos bien, cometiendo pocos errores. Y bueno, yo creo que tenemos que seguir en esa línea porque ahora es un partido muy trampa, ¿no? Porque vamos a decidir ahí. Así que bueno, todo lo que hacemos en casa es importante.
L'equip d'Antonio Vadillo s'entrenarà avui matí i al vespre se celebrarà la gala dels primers premis Fundació Miquel Jaume Palma Futsal. En bàsquet, Sergi Llull, amb el Real Madrid, debutarà avui vespre a la Copa del Rei contra el vigent campió, l'Unicaja de Màlaga. Els blancs arriben de guanyar els andalusos a la Lliga i el seu capital, menorquí Sergi Llull, diu que l'equip arriba amb molta il·lusió.
El equipo llega muy bien, con muchas ganas, mucha ilusión, puestas en este torneo, en una buena línea de trabajo, con buenos resultados también, bien colocados en las dos competiciones. Es un torneo que lo que lo hace especial es que se decide en cuatro días.
I a la Lliga Challenge ja vam comentar que Inés Jiménez es desvincula de l'Azul Marino, però tot apunta que el seu destí serà el Zamora, equip que disputa la mateixa competició. A falta de confirmació oficial, la jove escorta jugarà el que resta de temporada amb l'actual sisè classificat. I acabam amb tenis de taula perquè Eugènia Sastre és la nova subcampiona d'Espanya en categoria absoluta. La mallorquina va perdre per un contundent 3-0 contra Natàlia Provistirina, que precisament ha guanyat aquest títol en dues ocasions. La ucraïnesa va dominar en tots els aspectes del joc i ha deixat sense premi Eugènia Sastre.
Gràcies, Gavi. Així arribam a les 7:40. Ara feim una petita pausa i tot d'una anam a Binissalem, on un grup de pares s'estan posant d'acord per limitar l'ús dels telèfons mòbils.
Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio. El 1er de març és el dia de les Illes Balears i també l'aniversari d'IB3. I ho celebram amb convidats ben especials i actuacions musicals en directe. Més de 30 hores cara al públic amb les emissions d'Esports 3 en Joc, Dental, La Gran Vida, No Venim en Manual, Òrbita 3, Amb Olivetes, Vida Saludable i el concert d'aniversari d'IB3 Ràdio amb Animals Marins i Random Risk. Del divendres 27 de febrer al dilluns 2 de març, vine a veure la ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IB3 Ràdio amb tu. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 7:41. En la mateixa setmana que el Consell de Ministres ha sol·licitat a la Fiscalia que investigui plataformes com TikTok i X per la difusió de pornografia infantil amb intel·ligència artificial, cada vegada són més les famílies que es plantegen com i a quines edats els seus fills han de tenir accés al primer telèfon mòbil. Per això és molt complicat, perquè ja se sap que si una família limita el telèfon per a l'altra no sempre hi ha conflictes. A Binissalem, a l'Heroi Consell, han començat un moviment per retardar-ne de manera conjunta l'ús fins als 16 anys. Les famílies s'integren en una plataforma a nivell estatal que és Adolescència Lliure de Mòbils, que defensa precisament això, reduir l'exposició primerenca en aquests dispositius digitals. Avui es reuneixen a l'Escola Pública de Consell per cercar més adhesions. Binissalem és Caterina Bany. Caterina, per què i com aquestes famílies volen posar límits als seus fills en l'àmbit digital?
Bon dia, Idoi, aquí a Binissalem, com deies, a l'Institut de Binissalem. Amb un començament vos he de dir de dia molt i molt ventós. Ara tot d'una en parlarem, però abans, Anselm, deixa'm dir que avui a hora baixa han organitzat, com deies, tota una xerrada on la psicòloga especialista en adolescència i també en dependència de les noves tecnologies, Mercedes Timas, els explicarà, per exemple, com funciona el cervell dels adolescents, com arribar-hi a acords i limitar fins i tot l'ús dels smartphones. Tot plegat a reptes que sovint els fan anar, el diríem així, a contracorrent en una societat de cada dia més connectada. Ja m'acompanyen per això dues famílies, dos dels membres d'aquestes famílies impulsores, són Marta González i n'Àlex Sánchez. Molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Hola, bon dia, què tal?
Primer començarem per la primera pregunta amb n'Àlex Sánchez. La setmana passada, ja ho sabem, algunes famílies varen signar un document que els compromet a retardar aquesta utilització del mòbil intel·ligent com a mínim un any. Com ha anat la cosa, Àlex?
Bé, molt bé. Evidentment estem iniciant aquest procés, sobretot de fer molts conscients i fer conscients a les famílies de que és una obligació que tenim fer conscients a la gent de que retrasar es donar smartphone en els infants els hi permetrà, supos que amb els temps, desenvolupar moltes altres capacitats i sobretot s'autogestió i la regulació, i sempre som atents, vull dir que en el final si mos equivocam t'endavant el smartphone una mica més tard, però si tenim raó haurem evitat moltes de les problemàtiques que ja veiem avui en dia que afecten en els adolescents i en els infants.
Moltes de les problemàtiques, de fet, avalades per experts, per neurocientífics, que els anam llegint dia a dia en mitjans públics, en mitjans en premsa, en general, Marta González. Tot això, però, suposa, m'imagino jo, anar a contracorrent de tot plegat aquesta societat.
Sí, aquesta qüestió és la més difícil amb els nostres fills, que ells, evidentment, volen tenir el telèfon intel·ligent, estan enganxats i ens el demanen. En el meu cas personal, pues, jo, al formar part d'aquest moviment, tinc l'oportunitat de parlar molt a casa de tots aquests temes i d'explicar molt bé per què no els hi volem donar el telèfon intel·ligent. I de moment el meu fill, que va primer de l'ESO, pues es resigna. No és que estigui content, però es resigna.
Com explicau, Àlex, als vostres fills aquesta decisió de tenir el mòbil, retardar-ho, si més no, fins als 16 anys? Com ho feis? Quines estratègies seguiu avui? Ara baixa podem escoltar la psicòloga especialista, però d'entrada?
D'entrada, la veritat és que és complicat. Eh? Tenc una filla i explicar-li per què nosaltres som diferents de la majoria de gent o per què ells no poden tenir un mòbil quan la majoria de companys i companyes en tenen, no és fàcil. Els hi podem explicar el que diuen els experts i en el final jo a vegades els dic simplement no esteu preparats. Voldríeu tenir una arma a la vostra edat com passa en altres llocs? No. I doncs nosaltres que som responsables de la vostra educació, encara que no és fàcil fer-ho que lo fàcil seria seguir-se corrent i donar-vos, troben que encara no esteu preparats, que ara no ho enteneu. Tal vegada amb els temps ho arribareu a entendre. A lo millor les famílies que fa X anys permetien que adolescents entrassin a les xarxes socials, ara se n'estan empenedint quan la llei, els experts i moltes organitzacions estan dient això no és lo més adequat en aquestes edats.
Marta, també te voldria demanar que, és a dir, aquest moviment que heu iniciat aquí a l'Institut, o a Binissalem, si més no, amb extensions a altres municipis, com dèiem, a començar, heu aconseguit, de fet, el suport dels ajuntaments, anau tots junts, la comunitat educativa, heu convençut, de fet, la implicació de comerços locals. Què faran aquests comerços locals perquè la gent se'n pugui fer una idea?
Sí, bueno, aquí a Binissalem, a l'Heroi Consell, hem aconseguit el suport d'ajuntaments, centres educatius, AFAS i moltes famílies. Els comerços, el que farem, hem dissenyat un adhesiu que s'enganxaran a les botigues que s'adhereixin a aquest pacte social i els al·lots i al·lotes podran cridar per telèfon allà.
Per tant, ja ho escoltau, una iniciativa molt pionera. Els infants, els adolescents, podran telefonar amb els telèfons d'emergència des dels mateixos comerços de tots aquests pobles. Moltes gràcies per aquesta aportació, Marta González, Àlex Sánchez, pares, famílies d'aquest moviment que s'ha iniciat a Binissalem amb extensions a Consell i també a l'Aro.
I de moltes gràcies també a tu, Caterina, per explicar-nos aquesta iniciativa tan diferent i que, de tota manera, de cada vegada s'estén a més punts. Ara són les 7 i 47 minuts.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I parlant de política, perquè el portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, en el seu propòsit d'unificar l'esquerra que en concret està més a l'esquerra del PSOE de cara a les pròximes eleccions, ha proposat que la candidatura amb més suport electoral a cada província sigui la que es presenti per, d'aquesta manera, diu, guanyar a Vox. Rufián, justament amb el portaveu adjunt de Mas Madrid a l'Assemblea de la Comunitat, Emilio Delgado, han posat en comú aquest divendres a vespre els objectius d'una possible nova coalició d'esquerres.
L'objectiu de Rufián és consensuar un programa electoral i articular un grup interparlamentari parlamentari comú i coordinat al Congrés per aconseguir acords sobre futures lleis. El polític català ha subratllat que la clau sobre la unitat de l'esquerra és el com i no el qui.
Yo tengo miedo como demócrata. Yo soy catalán, soy independentista, soy republicano, soy progresista, pero yo tengo miedo. Quizá porque soy muy consciente de lo que viene. Muy consciente. Y lo que viene no es lo de siempre. No es la alternancia política de siempre. Incluso sana. De izquierdas, derechas, ¿no? No, no. Lo que viene es salvaje.
El diputat de Más Madrid a l'Assemblea, Emilio Delgado, ha assegurat que el problema no és la unitat o la forma electoral en què concorri l'esquerra, sinó que és construir un bloc històric en el pla polític i cultural.
Necesitamos un gran debate nacional entre demócratas sobre cómo construimos un bloque que se enfrente a estos criminales, porque lo que vienen es a infundir terror. Ese es el gran reto, abrir esa enorme conversación. Y una vez abierta esa conversación, ver cómo impulsamos un bloque que se dedique a mucha más gente de la que somos ahora. Que se dirija a gente que por lo que sea no se siente interpelada o que por lo que sea ha dejado de interesarse por el rumbo y por el destino de este país.
Tot i que l'acte va generar suspicàcies inicials entre les formacions polítiques, finalment hi van participar una important representació de partits polítics. Són Lara Hernández, de Sumar, i Alberto Ibáñez, de Compromís.
Parece muy bien, estamos encantados y encantadas de que las izquierdas de nuestro país se pongan a hablar sobre el futuro, sobre lo que viene.
Creo que es importante que partidos diferentes hablemos del qué, ya vendrá el quién y el cómo, y por tanto, muy contento que en esta semana haya habido dos actos y espero que haya muchos más.
La gran absenta a l'acte ha estat la vicepresidenta del govern central, Yolanda Díaz, que en un missatge a les seves xarxes socials ha afirmat que li ha agradat el que ha escoltat. També ha valorat positivament les propostes i ha dit que té ganes de guanyar i que té energia i il·lusió.
Falten 10 minuts per les 8 del matí. Tornem a les Illes perquè el Consell de Menorca ha ajornat el 2027 la limitació d'entrada de vehicles a l'illa que s'havia anunciat per aquest estiu. Mobilitat instal·larà enguany les càmeres als ports mentre redacta el reglament de la normativa. PSM, Més per Menorca i PSOE critiquen la decisió. Atzel Camarasa.
El responsable del Departament Insular de Mobilitat, Juan Manuel Delgado, explica que no hi ha temps ni mitjans per elaborar el reglament i tenir-ho tot a punt per a l'inici de la nova temporada turística. L'objectiu és poder aprovar la mesura a l'octubre perquè entri en vigor de cara al 2027.
Durante el año 2026 no se podrán aplicar las limitaciones de acceso de vehículos previstas en la ley, ya que no se dispone todavía de los instrumentos técnicos, administrativos y de control necesarios. Por este motivo, el año 2026 será de preparación técnica y administrativa para que en 2027 el sistema tenga todas las garantías.
L'anunci contradiu el que havia expressat el president del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, fa només 3 setmanes en una entrevista a IB3 Ràdio. Les reaccions no s'han fet esperar. El PSOE lamenta el retard en l'aplicació d'aquesta limitació. Susana Mora és portaveu socialista.
Jo pensava, enguany tindran la trampa de que tindran aquests sostres aquí i serà fàcil. No, és que ni so. És que enguany ni limitació ni sostre perquè no tenim els medis. Ja, però ja farà 3 anys i seguim sense tenir mebles. Eren silla que, després de Formentera, anàvem més avançada i quedàvem a secó en la gestió.
El PSM Més per Menorca també ha mostrat el seu enuig, qualifica el PP d'incoherent per haver-ho anunciat i ara dir que no es farà enguany. L'estudi de càrrega elaborat pel Consell fixa el sostre màxim de vehicles en 120.000, pràcticament els mateixos que hi ha hagut aquest estiu a l'illa.
I precisament a les Pitius es també parlant sobre limitació de vehicles. Les tres navilieres que operen en aquest territori, també a Mallorca i a la península, Baleària, GNB i Transmet, exigeixen al Consell d'Eivissa bonificar els vehicles amb etiqueta 0 i Eco que vulguin accedir aquest estiu a l'illa en aplicació del control d'entrada.
I també demanen actualitzar les dades d'afluència de cotxes, ja que es basen en xifres de l'any 2023. Les navilieres volen anticipació i saber quins canvis s'incorporaran a la llei de control de vehicles en vistes a l'estiu de 2027.
I com sabeu, l'altre territori que també vol aplicar una limitació similar és Mallorca. Precisament avui responsables del Consell de Mallorca es reuniran també amb directius de les navilieres, en concret de la patronal ANAVE, per parlar d'aquesta qüestió. I s'acosta el Dia de les Illes Balears i el govern ha presentat el programa d'activitats. N'hi haurà més de 300, van dirigides a tots els públics, especialment a les famílies, i hi haurà la presència destacada d'artesania i també gastronomia local. Enguany el lema serà una manera de ser.
El centre neuràlgic de la fira serà el passeig Sagrera de Palma, la plaça de la Drassana i el parc de la Mà, on ja s'habiliten els tendals que acolliran les activitats. De nou, repeteixen els mercats artesanals, la mostra gastronòmica, les portes obertes a diferents institucions amb visites teatralitzades, les proves esportives o les demostracions dels serveis d'emergències. La directora general de Relacions Institucionals, Xesca Ramis, assegura que enguany es batrà un rècord de participació.
Vull destacar que hem estat molt orgullosos del gir que com a govern hem aconseguit donar a la diada. No només pel que fa a la part estètica, sinó també per el grau de satisfacció mostrat durant l'edició passada per part dels participants i visitants, la qual cosa ha fet que enguany tinguem un nou rècord de participació.
Escoltau l'Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I parlant d'un altre acte cultural, en aquest cas la banda de música de Marratxí celebra els seus 30 anys amb Johan de Meij com a director convidat. Serà el pròxim dissabte, dia 21, a les 7 de l'hora baixa al Palau de Congressos de Palma, dins el cicle de concerts i festivals de bandes de música 2026. L'actuació, d'entrada gratuïta, comptarà amb la batuta de Meij, que és una de les figures més importants dins la direcció de bandes a nivell internacional.
I la seva presència ha revolucionat aquest cicle perquè, de fet, ningú pensava que accedís a fer-ho. De fet, es va haver de canviar fins i tot el lloc on es fa perquè les localitats s'esgotaren en qüestió d'hores. Destaca la seva sinfonia número 1 del Senyor dels Anells, inspirada en l'obra de J.R.R. Tolkien i guardonada amb el Premi Sudler de composició l'any 1989. És una de les peces més interpretades d'aquest gènere arreu del món. Silverio Duatos, el director resident de la banda de Marratxí, i considera una autèntica masterclass la presència de Meij.
Que ensaye con nosotros y nos explique su música dentro es una experiencia única. Desde dentro es una experiencia única para nosotros, la verdad. Para los músicos es muy motivador al máximo y como director también. La verdad que me siento muy orgulloso de poder tenerlo.
Aquest concert s'emmarca en un any especialment simbòlic per la formació que commemora els seus 30 anys d'història. D'aquells inicis, en només 14 músics i assajos al Saló de Plens de l'Ajuntament, el projecte s'ha acabat convertint en un dels principals referents culturals de Marratxí i de Mallorca, amb més de 80 músics.
Pienso que va ser una experiencia única y no olvidar la verdad. Porque mira que hemos tenido grandes compositores y directores, como ahora que recuerde, echando la vista para atrás, el año pasado Otto Schwarz, Vera Permón, Vilaplana, José Alberto Pina, Ferrer Ferran, etc. Però este any és el major reto con la presència de Johan de Meij.
El repertori serà divertit i exigent per als músics, però en la direcció de Meij enamoraran els més de 700 assistents que ja tenen les seves localitats.
Ha compost més de 300 obres per a diferents estils i instrumentacions. Ha participat en desenes de bandes sonores. És director, productor, creador. És el músic de Porreres, Joan Martorell. Avui s'ha presentat el CD Joan Martorell, L'essència d'un camí, que reuneix les seves creacions per bandes musicals.
Sobre això mateix em feia broma Martorell, poder tenir aquest recopilatori enregistrat per la Banda Simfònica de les Illes Balears, de qui en fou membre fundador, i sota la seva batuta és un fet potser massa extraordinari i tot.
Jo he de donar les gràcies perquè aquestes obres no haguessin existit si no hagués hagut qualcú que de darrere m'ha de dir, Joan, fes això, que nosaltres ho tocarem i tal. I després el regal va ser, anem a fer un disco... vine i dirigeix i ho fem. I vaig dir, bueno, és que no sé, ja normalment els homenatges se fan quan t'he mort, i aprofitaré, no sé si he de pensar malament, però...
EO, El rei Pepet, Ramon Llull, Fra Juníper Serra, Sa Trobada són els títols reunits en aquest recopilatori i que Martorell ha compost amb honestedat, diu, per agradar els oients, però també per a que els músics passessin gust.
Si dones una part de tu, no has de ser no t'has de fer un personatge, no t'has de crear res. La veritat és que tot surt de dins i qualsevol obra d'aquestes era com a Ramon Llull o Fra Juní per Serres, tornar enrere, revisar coses, revisitar moments.
Editar un CD i fer-ho amb música on no hi ha tingut res a veure la intel·ligència artificial comença a ser un acte de rebel·lia. El compositor especialista en bandes sonores té molt clar que ara per ara aquest és un món on no hi vol entrar.
Jo li vaig dir a un company, hi ha aplicacions que te fan això a nivell música. Jo no vull entrar aquí, perquè això és com entrar a les drogues. Vull dir, no saps si podràs sortir. Però és que és vera, o sigui, no saps si podràs sortir, perquè si vas fet servir per això, per què no ho faràs servir per una altra cosa? I per què no ho faràs servir per una altra cosa? Per tant, prefereixo crear una cosa meva i dir, bueno, si necessit 2 hores més per fer això, o 3 dies més, me donaré aquests 3 dies, però no vull entrar aquí, perquè és que si entro aquí no en sortiré.
En aquest sentit, Martorell confia que els directors, per prestigi, i que les institucions amb ajudes apostin per la feina creativa dels humans. Joan Martorell, L'essència d'un camí, l'ha editat Blau i ha comptat amb la col·laboració de Mateu Picornell a la masterització i la mescla i amb l'assistència de Pere Estelric.
I d'així va aquesta presentació que ens ha explicat Sandra Martínez d'una tasca que va néixer com un encàrrec i que ha esdevingut tota una troballa. Tot d'un arribam a les 8 i ampliam totes les notícies. Repassam els principals titulars.